Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A les portes de Sant Jordi, el celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní acull avui la presentació del llibre que recull les creacions literàries de 13 membres del TAS de Paraules, una entitat local amb 14 anys de trajectòria. Es tracta més de l'obra que edita l'Ajuntament sadurninenc per commemorar Sant Jordi. Avui us volem presentar aquest TAS de Paraules i per això tornem fins a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ja ens espera amb un parell dels seus autors.
Com he dit, us presentem ja l'obra que edita l'Ajuntament de Sant Sadurní, TAS de Paraules, que es presenta, de fet, avui, a partir de 7:45 del vespre, al celler de la Fassina de Can Guineu, d'aquí, de Sant Sadurní. Hem convidat a dues de les persones que estan en aquest TAS de Paraules. Martí García, Pep Forns, molt bon dia, com estem?
Bon dia, què tal, bon dia?
Bon dia, molt bé.
Suposo que amb ganes ja que sigui 7:45 del vespre per presentar aquest TAS de Paraules.
Doncs sí, moltíssimes ganes, no? Amb els nervis de les hores prèvies i esperant que arribi aquest dia tan desitjat, no? Un llibre, al darrere d'un llibre hi ha moltes coses, molts passos previs que s'han de donar, i avui és el dia de donar-ho a conèixer, d'aquesta posada llarg, no?
De veure en físic aquell llibre, també, de veure moltes cares conegudes, perquè al final presentar un llibre i fer-ho a casa vol dir que t'acompanya moltíssima gent coneguda. Parlem una mica d'aquest llibre, TAS de Paraules, ho dèiem, no? És el llibre que edita l'Ajuntament de Sant Sadurní, ho fa any rere any, per celebrar la Diada de Sant Jordi, i en aquest cas, aquest TAS de Paraules, sou, a més, aquesta entitat, aquest col·lectiu literari format per tot un seguit de sadurninencs, que abans, Martí, tu m'ho deies fora de micros, que no sou escriptors, que us agrada escriure, no?
Seria una forma, a mi em defineix aquesta forma, vull dir, un altre potser haurà escrit més, haurà publicat més i s'hi considerarà, vull dir, cadascú que es consideri com vulgui. Mm-hmm.
Sí, bueno, diguéssim que jo penso que la gràcia d'aquest, del llibre, però també del col·lectiu que hi ha darrere, del TAS de Paraules, és això, no?, que un grup de persones que precisament doncs, fa 14 anys el Martí va promoure dos tallers d'escriptura aquí a Sant Sadurní, mm-hmm. Les persones que s'hi van apuntar, vam tenir ganes de que això tingués continuïtat, i 14 anys després, evidentment amb canvis, però estem aquí, no? Aleshores, són persones, això com deia el Martí, no? Persones que potser alguns hem publicat, altres no, però que bé, ens hem anat reunint de manera regular, hem anat compartint les nostres el que escrivíem, ens hem sentit acompanyats i escoltats pels companys, de tant en tant hem fet també recitals, i ara, evidentment, que tot això es cristal·litzi en un llibre, doncs, bueno, és una meravella.
A tots us teniu una miqueta aquest cuquet, no?, de l'escriptura per dins, i ara ho comentava el Pep, no?, que fa 14 anys naixia TAS de Paraules arran d'aquests tallers d'escriptura, no, Martí?
Sí, jo el que vull és matisar una cosa respecte a aquests cursos. Eren uns cursos d'escriptura creativa, però fent empremta en el tema de la creativitat. Jo també sóc psicòleg, i en aquella època era més psicòleg que escriptor. I el que oferia, l'oferta que feia a les biblioteques, vull dir, aquí a Vilanova i la Geltrú, també a Sant Quintí de Mediona, en aquests llocs, era dient, ei, que no sóc cap literat, vull dir, vinc aquí a intentar despertar la creativitat, no? I eren tallers basats, doncs, en la gestió de connectar l'escriptura amb les emocions, amb els cinc sentits, etc. Vull dir que no era literatura, era creativitat. I des del meu punt de vista o del que s'havia fet en aquell moment.
En aquests 14 anys suposo que donen per molt, donen per molta evolució, per molts canvis, com comentaves tu fa un moment. Pep, suposo que ha passat, ha anat marxant i venint gent.
Sí, exacte. Hi va haver el nucli inicial, que doncs, partia, com dèiem, d'aquests dos tallers que en aquell moment es van fer, una vintena llarga de persones, que d'alguna manera vam ser els que, d'una manera molt natural, vam tenir com ganes de donar-li continuïtat i bé, a partir de llavors ja ens vam constituir doncs, en una entitat, perquè semblava que era important com donar-li aquesta estructura. I després, al llarg d'aquests anys, lògicament, hi ha hagut persones que han marxat, que ho han deixat, alguns perquè han anat a viure fora de Sant Sadurní o altres persones que, doncs, bueno, doncs ha estat una etapa de la seva vida que els ha agradat i després ho han deixat, i han vingut altres persones noves. Hi ha hagut com tota una cursa de relleus, no? Que, bueno, que per sort no s'ha aturat mai i ens ha portat fins aquí.
Tenim davant aquest tas de paraules, aquest llibre, abans fora de micros comentàvem, no? que és bonic de veure, està ben editat, en ell hi trobarem moltíssimes coses, trobarem fragments d'aquestes 13 persones del col·lectiu. Expliqueu-nos una mica, perquè trobarem a més diferents gèneres literaris.
Sí, de fet, bàsicament, a hores d'ara podríem anomenar que hi ha persones que escriuen poesia, no són la majoria, potser és en el gènere menor, però que ho fan molt bé. Després, narrativa en general, diríem que novel·la històrica, fins i tot. Persones que han publicat novel·la històrica. Llavors, doncs, hi ha una varietat interessant, molt rica, i que això, doncs, qui vingui a la presentació se li regalarà un exemplar i ho podrà comprovar per si mateix els gèneres que hi ha.
A més, cada persona, a l'inici, té que, abans fullejàvem, no?, el llibre i té aquesta petita introducció una mica a tall de, no del seu currículum, però una mica sí de la seva vida, no?
Sí, un perfil personal, literari, una mica la seva vinculació, no?, amb el món de l'escriptura, perquè escriu o perquè escrivim, no?, cadascun de nosaltres, que és el que ens empenya a fer-ho, i en tot cas, doncs, bueno, si al llarg del temps hem publicat alguna cosa, o si més no, des del lloc on cadascú ha abordat i segueix abordant aquesta activitat, no?, que és l'escriptura, aquesta creativitat que abans comentava el Martí, no?
Abans de continuar, no sé si us animeu a llegir alguna coseta, ja que heu vingut preparats amb el llibre.
Doncs, bueno, sí, no ho sé, clar, no sé si llegiu
algun poema. Sí,
sí. Sí, podem... Sí, perquè no... Sí, per exemple, podria llegir un poema meu, però, per exemple, puc llegir un poema d'una companya nostra, que, per exemple, és petitó, de la Natàlia Colet, que també és una persona que ha estat molt implicada durant tots aquests anys, que ens ha portat la tresoreria, que tot i que és molt modesta, però bueno, també és important per anar doncs, tirant endavant petits projectes. Mira, és un poema que es titula Perfum i diu així: paraules que volent o sense voler et dibuixen un somriure. Paraules que se't filtren fent filigranes pel laberint de l'orella. Paraules que llegeixes i rellegeixes perquè et sacsegin per dins, juntes en un mateix pom. Aquest és un dels poemes de la Natàlia Colet.
És bonic, eh? Un tastet.
La part de poetes, he dit, és petita, número de persones, però un nivell de qualitat molt bonic, de veritat.
Ara dèiem que és aquest tastet per fer venir ganes als nostres oients que avui a 8:15 del vespre s'apropin al celler gran de la Fecina a escoltar, a veure aquesta presentació de Tast de Paraules. Expliqueu-nos una mica com heu preparat aquesta presentació, perquè justament els dos hi esteu molt implicats.
Sí.
Com anirà?
Bé, això serà un tast, no? Mm-hmm. Jo penso que el més destacat de l'acte serà aquest tast. És a dir, cadascun dels 13 autors, o gairebé, perquè n'hi ha un company, que és el Joan Guilera, que va morir fa uns mesos, ens va deixar, per tant, serà un fill seu que llegirà els seus textos, i després hi ha un altre company que també en aquests moments no està a punt per poder llegir, i també ho farà un fill seu, vull dir que tot quedarà en família, no? Mm-hmm. Però hi haurà un tast perquè cadascun de nosaltres llegirà un fragment. Per tant, jo penso que aquest és el gruix principal de l'acte, no? Poder sentir el propi cada autor, doncs això, llegint un petit fragment, no? A banda d'això, doncs el Martí parlarà en nom del tast, doncs donant alguns elements perquè els assistents doncs, bueno, ens coneguin una miqueta més, l'entitat, una miqueta també com s'ha forjat aquest llibre. I jo faré una miqueta de conductor de l'acte aquest. I després estem molt i molt contents de que ens acompanyi persones de l'Escola Municipal de Música, no? És a dir, al llarg de tots aquests anys hem tingut una col·laboració molt fluida, molt estreta, amb la Janet, que és la directora, i al darrere d'ella doncs, les persones de l'escola. I una vegada més, i no serà doncs, com deia la primera, doncs ens acompanyaran i tocaran algunes peces musicals que acabaran de fer doncs, una combinació, un còctel que penso que serà també atractiu. Evidentment també ens acompanyaran les autoritats, no? la regidora i l'alcalde, i una miqueta aquest serà una miqueta la idea de l'acte. No?
Justament ahir aquí al Penedès en xarxa ens visitava la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música, i fora de micros ja em vaig xivar algunes cosetes, per tant ja vindré preparada a la presentació coneixent una mica el que ens prepara l'Escola de Música. Us pregunto, continuo preguntant per aquest llibre per saber com s'ha forjat, parlaves, no? De com arriba l'Ajuntament a dir-vos, ep, farem aquesta edició.
Sí, a veure, jo en principi, si no recordo malament, quan vam fer els 10 anys, ja ens va voltar pel cap la idea de fer una crida a l'Ajuntament o una proposta. Que passa que va passar fa 4 o 3 anys.
Doncs, 2020, eh?
2020.
Gran any.
I llavors, per això ens hem anat al lloc dels 10 als 14. O sigui que si també he pogut esperar un mes per fer els 15 com a rodó, però no cal. El que tinguem al moment, agafem-ho i tirem endavant. I llavors, en aquesta ocasió, doncs, vam veure que sí que era doncs, com molt procedent i tenien lliure, no havien pensat encara en què, i els hi va venir una mica també molt al punt el nostre segon intent.
Mm-hmm. Sí, és a dir, vam trucar nosaltres a la porta la primera vegada, llavors no va ser possible perquè ells ja tenien també altres projectes més o menys programats, i ara aquest any passat van ser ells que ens van dir, us continua interessant, en teniu ganes, i vam dir, pues, sí, clar que sí, i aleshores bueno, ens hem posat fil a l'agulla i durant aquests mesos, pues, bueno, això, posar-nos d'acord, tots plegats, i després m'agradaria, sobretot, deixar també constància, perquè penso que s'ho mereix, de la Maria Rosa Figueres, que és la dissenyadora de la portada i les portadelles, perquè cada un dels 13... En realitat són com 13 petits llibres, no? Perquè cada autor té com la seva pròpia portada, no? Una portadella, i llavors estem molt contents una mica de la proposta que ens va fer la Maria Rosa Figueres, que a més ho ha fet desinteressadament, de manera molt generosa, i amb un resultat penso que fantàstic, per tant superagraïts, i penso que fa que el llibre doncs, tingui també una qualitat i un atractiu des del primer cop d'ull que val la pena ressaltar.
Realment el disseny visual us defineix molt i és atractiu. Abans també explicaves, no, que és un llibre amb petits llibres a dins, aproximadament, em comentàveu fora de micros que unes 12 pàgines per autor, oi?
Sí, exactament. Ens vam posar d'acord. Es tractava de fer un llibre que no fos una enciclopèdia, vull dir, per tot, a tot nivell, no? Doncs per pressupost i tot això. I vam establir unes 10 pàgines, al final se n'ha anat a 12, i bueno, tot i que sempre les negociacions amb el Departament de Cultura, amb els seus tècnics, ha sigut sempre contínua, fluida, insistent, però perfecte. Vull dir que al final ha anat sempre resolent totes les dificultats que podien anar sortint.
Al final, el fet de que siguin petits escrits, no, fa que la lectura sigui potser més fàcil, no? A vegades, quan no entres tant potser en una novel·la o en un llibre potser històric, quan és com molt extens, però quan són petits tastets, doncs apropen,
sí,
molt.
Jo crec que sí, que és un llibre per allò que se'n diu el públic en general, no? És a dir, els sadorninencs i sadorninenques, perquè al fi i al cap sobretot va adreçat a ells i a elles, i que aleshores, bueno, entre persones que coneixen i per tant tenen potser curiositat de veure com escriuen alguna cosa que t'entra millor i tal, i si una altra no t'entra tant, doncs pues passes al següent. Per tant, sí, jo crec que és molt a la carta, no? Que cadascú el pot abordar com vulgui, començant per un autor, per un altre, per la poesia, per la prosa. Diguéssim que hi ha moltes maneres de llegir, d'abordar aquest llibre, i penso que fa també és interessant, no?
A més, abans parlàvem de gèneres literaris molt variats, però és que temàtiques també supervariades, no? I aleshores,
exacte,
també sempre...
Lògicament, Sant Sadurní hi és present, no? És a dir, no tots els textos, però Sant Sadurní i les coses que ens són pròpies, no? Les tradicions, l'entorn vitivinícola i tot plegat, hi és present. Però a la vegada, doncs, també hi ha reflexions més personals, hi ha viatges a llocs bastant llunyans que també queden reflectits aquí. Per tant, hi ha lo de casa, hi ha el món també, no? Hi ha sentiment i reflexió, hi ha tota una varietat de propostes.
Abans amb el Martí fora de micros parlàvem de la gran quantitat de sadorninencs interessats en escriure, no? Que els hi ha picat aquest cuquet, no? I en els últims anys, en el vostre cas, 14 anys de la creació del Tast de Paraules, en res, fa poques setmanes la creació també d'un grup d'escriptors, no? I moltíssimes creacions literàries, moltíssimes presentacions any rere any. Per tant, déu-n'hi-do, tenim molta patrera i tenim molta gent interessada en escriure aquí.
Sí, és cert. A mi em consta ser de persones que escriuen molt bé i escriuen a casa seva. Vull dir, llavors, doncs, penso, ostres, que bonic seria que en lloc de guardar els escrits al calaix, doncs es poguessin sortir a veure la llum, compartir-los. No sé, nosaltres, la nostra dinàmica des del principi ha sigut sempre... Només ens trobem un dissabte al mes, o sigui que no és molt intensiu, però al principi ens posàvem un tema obligat sobre el que escrivíem tots, i ara ja amb el pas del temps el que fem és total llibertat i cadascú, doncs, presenta el que vol, no? Però sí, em consta que hi ha gent, conec gent que escriu... i escriu d'una manera personal, també és respectable.
Bueno, i s'han publicat molts llibres, hi ha autors, la veritat és que sí, que penso que Sant Sadurní, a banda d'altres collites que ja coneixem molt bé, també té una certa collita d'escriptors, que, bueno, que penso que les coses també es van, com a vegades, no? Contagiant, no? I va fent que... I realment penso que hi ha gent molt vàlida i aquests últims anys és un reflex.
Aprofitant els micròfons i aprofitant que comentaves, no, que us trobeu una vegada al mes els dissabtes, doncs si voleu convidar els nostres oients a veure si s'animen a venir al Tassa de Paraules, sí, amb vosaltres.
El lloc de trobada és la biblioteca, doncs l'havíem tingut, vam estar al casal d'entitats, vam estar trobant-nos en l'antic bar del 22, allà de quan es va quan van tancar, bé, i la Glòria Bricoller amb molta generositat ens va oferir la biblioteca, la qual ja és estar allotjats allà és el màxim, no? I ens trobem allà els dissabtes, alguns dissabtes, bueno, abans teníem una regularitat, ara va una mica amb el calendari de la biblioteca, però és un dia, un dissabte al mes, una hora i mitja, i tothom que vulgui i que s'animi està convidat a venir. Només cal que contacti amb nosaltres.
Tots els que tinguin interès per escriure i per compartir, com dèiem, el que escriuen, doncs que us vinguin a veure i vinguin a compartir aquests escrits. Doncs res, si us sembla, ens acomiadem aquí a les portes d'aquesta presentació aquesta tarda, com dèiem, 7:45 del vespre, al celler gran de la Fassina de Can Guineu i a les portes ja de Sant Jordi, que és, pels que us agrada escriure és espectacular, pels que ens agrada llegir també, i per la gran majoria de persones sempre és un dia molt especial. Pep, Martí, moltíssimes gràcies per visitar-nos al Penedès en Xarxa i que vagi superbé la presentació d'aquesta tarda.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies i esteu tots convidadíssims a acompanyar-nos aquest vespre.
Penedès en Xarxa.
Sense tu res no seria tan bonic. Oh, nana, nana. Ara que estem soletes, tu i jo, nineta meva, et voldria dir que per tu ja no ploro com ahir. Oh, nana, nana. Ara que estem soles tu i jo al bressol, ara que ens ho podem explicar tot, que bonic que ho fas tot, que bonic és tenir-te al costat. Oh, nana, 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 nana. Ara que estem soletes, tu i jo, nineta, perquè ara els pares no hi són. Oh, per què? Oh, nana, nana. Ara que estem soles tu i jo al bressol, ara que ens ho podem explicar tot, que bonic que ho fas tot, que bonic és tenir-te al costat. Oh, nana, nana. Oh, 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 nana, nana.
Són 11:15. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem aquest flaix informatiu explicant-vos que l'augment del risc d'incendis ha fet que la Diputació de Barcelona hagi decidit activar les ADFs a partir de l'1 de maig i no el 15 de juny, amb l'objectiu de fer més efectiva la prevenció d'incendis. Per les agrupacions de defensa forestal del Penedès, com per exemple de Castellví de la Marca, la decisió d'avançar la campanya de prevenció amb més d'un mes d'antelació és lògica i més venint de la situació de sequera extrema que està patint la comarca en els últims anys. Un fet que, sumat a la vegetació seca de les parcel·les abandonades de les urbanitzacions, ha provocat un augment considerable del risc de foc a les masses forestals al Penedès. Aquestes setmanes prèvies a l'inici de la temporada, l'agrupació de Castellví, per exemple, ja comença a preparar la campanya amb simulacres com el que van dur a terme dimarts al seu magatzem, on van efectuar actuacions per remullar la vegetació, la comunicació davant una situació d'incendi i també la posada en marxa dels efectius mòbils. A més, els voluntaris també estan arranjant els accessos als punts de recollida d'aigua i fent tasques rutinàries de vigilància. Seguidament us apuntem que diferents col·lectius veïnals de Cunit han recollit més de 2.000 signatures contra el sistema de recollida de residus porta a porta que va entrar en funcionament al municipi a principis de març. Es tracta de l'Assemblea Veïnal de Cunit, la plataforma No al Porta a Porta i l'Associació de Veïns El Sorres Age, que han registrat una petició a l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament amb aquest sistema. Segons els impulsors de la recollida de signatures, el nou model ha generat una sèrie d'inconvenients per als residents de Cunit, entre les quals citen problemes logístics, afectació a la qualitat de vida i preocupacions relacionades amb la higiene i el manteniment de l'entorn. En el seu moment ja van criticar que hi havia una acumulació de bosses de brossa als llocs on abans hi havia els contenidors. Els veïns asseguren que hi ha un descontent generalitzat de la comunitat amb el sistema del porta a porta que es va visibilitzar amb la manifestació del passat 30 de març. Per aquest motiu, esperen que l'Ajuntament obri un diàleg constructiu entre les parts involucrades per abordar aquestes preocupacions de manera efectiva. El sistema de recollida de residus porta a porta va entrar en funcionament a principis de març al nucli antic i als barris del nord de la C31. El celler de la Fassina de Can Guineu acollirà avui a partir de 7:45 del vespre el llibre que recull les creacions literàries de 13 membres del TAS de Paraules, una entitat local amb 14 anys de trajectòria. La publicació porta el mateix títol que el nom d'aquest col·lectiu integrat per persones a qui agrada escriure i és obra que edita l'Ajuntament de Sant Sadurní per commemorar la Diada de Sant Jordi. El volum aplega diferents gèneres literaris i també inclou una petita història del TAS de Paraules, l'associació sadurninenca creada el 2010 d'uns cursos d'escriptura creativa que es van organitzar a la vila. L'acte de presentació, a banda de la lectura d'alguns fragments dels textos publicats en la veu dels seus propis creadors, inclourà intervencions de la regidora de Cultura, Marta Castellví, l'alcalde Pere Bernet i de Martí Garcia, que parlarà en representació del TAS de Paraules. I per acabar, us expliquem que amb l'impuls de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, aquest diumenge s'ha programat la festa de Sant Jordi del municipi. La proposta central és la Fira d'Entitats que es viurà al Parc de la Pau en horari de 10 a 2 amb tallers, activitats i jocs esportius durant tot el matí. A la Biblioteca Neus Català es podrà veure la mostra de manualitat i a les 11 l'acte de lliurament de premis del concurs literari amb cantada de caramelles en acabar a càrrec de la coral Sarroca Nova. A les 12 a la biblioteca es podrà seguir un espectacle familiar amb Sant Jordi, Princeses i Dracs a càrrec de la companyia Sense Drama.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts. La primera activitat de l'agenda al detall d'aquest divendres té com a protagonistes els Diables de Vilafranca i la Cultura del Foc. El Ball de Diables de Vilafranca organitsa el 16è Diabòlic amb un pròleg aquest dissabte i la traca final el 30 d'abril. Us volem explicar en què consistirà parlant amb l'Aleix Rodríguez i el Carles Rosés, caps d'aquest diabòlic. Bon dia a tots dos.
Oh, bon dia.
Bon dia.
Demà dissabte comencem a escalfar motors amb una activitat que ja comença a tenir solera i que sobretot va a cuidar el planter, no?
Sí, correcte. Justament demà iniciem els actes del diabòlic amb el teu diabòlic, que és un acte que s'està consolidant amb els anys. Vam començar el 2021 en plena post-pandèmia, també amb les condicions del Covid i tot el que comportava, i vam començar el Mirall Fontanals, i va ser un projecte per això, per acostar la cultura del foc i la cultura popular als més petits i petites, i també als més joves, i va funcionar molt bé aquell primer any, i ho hem anat fent i seguint durant els anys posteriors, i també, òbviament, aquest any. I vam tancar les inscripcions aquest passat dimecres, dia 17, i demà tindrem dues rondes, dues jornades del teu diabòlic, que començarà a 11:15, la primera, i acabarà a 11:45, i després ja seguirem amb l'última ronda de 11:45 fins a 12:00. Hi ha un total de 62 inscrits, vull dir que estem molt contents i contentes per la resposta de famílies i nens i nenes i joves que s'animen a participar d'aquest acte.
Això vol dir que no patiu, no, pel relleu?
No, de fet, també...
Tenim cantera.
Exacte, tenim cantera, no només per festa major, que ja ho veiem dia a dia, sinó també quan anem a fer sortides d'altres municipis i altres territoris, també ens trobem, i això és d'agrair, molt de planter, petit i juvenil, que també ens segueixen quan anem a fer sortides d'altres llocs i s'agraeix molt.
Rematareu aquest pròleg de demà amb el concert Vermut. No sé si va néixer igual que el teu diabòlic o té més antiguitat.
Bé, té més antiguitat. Ja fa bastants anys que es fa el concert. És més un concert electrònic que també ens serveix, una, per fer la primera acte de benvinguda del diabòlic com a tal, i alhora també ens ajuda a amortitzar les despeses de tots els actes que muntem, perquè hem de recordar que el diabòlic es fa gràcies als comerços i establiments de Vilafranca, principalment, i també alguns de la comarca, i gràcies a ells, que aprofitem per agrair la seva col·laboració, doncs podem tirar endavant el projecte del diabòlic cada any, i també, a partir del vermut i de les barres que muntem tant el vermut com el propi dia del diabòlic, doncs podem tirar endavant tot el projecte.
A quina hora començarà a sonar la música d'aquest concert Vermut?
Doncs bé, tant el teu diabòlic com el Vermut electrònic com a tal serà al Parc del Tívoli, i el Vermut començarà a 12:00 i acabarà a 3:00 PM, i tindrem els ja coneguts digis penedesencs la cara B.
I quan sonaran amb força els tabals i cremarà la pólvora serà dimarts 30 d'abril, vigília del festiu de l'1 de maig, amb els actes centrals del diabòlic. Aquest any us hi poseu a totes.
Sí. Aquest any hem volgut canviar una miqueta el format que portàvem aquests últims 15 anys i hem volgut introduir sobretot el tema del ball parlat de cada colla, que així doncs també mostren el seu acte sacramental. Al final, el diabòlic és una mostra de foc i de veure com peten i com encenen les diferents colles que venen d'arreu dels Països Catalans, i llavors doncs aquest any, com a novetat, tenim això. Que a 7:45, bueno, primer a 7:00 en farem una tabalada des del passatge al Cuber fins a plaça Jaume I.
Una tabalada a càrrec de 5 colles convidades, més vosaltres.
Exacte.
Presenta'ns els convidats d'aquest 2024.
Mira, doncs, com a bèstia de foc aquest any tenim el Drac de Valls, després tenim els Boiets de Foc, que aquests són dimonis de Vilafranca de Bonany, de Mallorca. Després tenim la colla jove de Ribes. Després tenim el Ball de Diables de la Llacuna, el Ball de Diables de Tarragona i nosaltres. I llavors, doncs això, un cop des de la tabalada que comença a 7:00 arribarem fins a plaça Jaume I, i a 7:45, doncs allà farem els diferents actes sacramentals de cada colla, que seran bastant diferents, i això penso que pot agradar bastant a la gent que ens vingui a veure.
Totes les colles convidades tenen acte sacramental, tenen ball parlat?
No, els Boiets de Foc, que són a dimonis, no són un ball de diables, ells no tenen acte sacramental, i el Drac de Valls tampoc, que és la bèstia convidada d'aquest any.
Per què li doneu aquest impuls enguany a la part sacramental parlada del ball?
Doncs perquè pensem que és una part bastant important a dins d'una colla, és a dir, a dins d'un ball de diables. No només la manera de com es peta, de com es tira aquesta pirotècnia, sinó doncs també la manera de versar de cada, de cada colla que té i sobretot una miqueta la història a darrere i el per què tenen aquesta manera de versar.
Petar, peten tots iguals els convidats?
No.
No, tampoc.
No, hi ha diferents models, igual que també a l'hora de fer l'acte sacramental o el propi ball parlat. Al final, com a ball de diables i més a nivell tradicional, es remunta principalment a nivell de model amb la Guerra del Francès, i tot i així també hi ha diverses modificacions des de la zona del Penedès a la zona del Tarragonès, principalment, també. Llavors, al final, la forma de petar, ja podreu veure el propi dia 30, hi ha diferents modes des del propi salt o el propi pas a l'hora de petar, o les enceses de lluïment a ball parat, i al final cada colla té la seva forma d'encendre, la seva forma de parlar i versar en els balls parlats, i la seva representació també es modifica segons el seu territori i el seu context.
A banda de mostrar aquesta diversitat, doncs, quan fitxeu les colles, què prima, què busqueu?
Bueno, més que res, per exemple, aquest any ens fa bastanta il·lusió, ens fa molta il·lusió que vingui tothom, però sobretot també ens fa bastanta il·lusió que vingui el Ball de Diables de la Llacuna, perquè era una mica els únics que faltaven a venir aquí al Diabòlic de les colles de la coordinadora. Aleshores, doncs, també d'alguna manera tanquem el cercle i amb aquests estem molt contents. També estem supercontents amb totes les altres colles, que al final tants missatges i tant de xerrar, doncs t'hi acabes portant la mare de bé i amb moltíssimes ganes ja que arribi aquest dia 30.
Sí, al final també el Diabòlic serveix, va néixer una mica, una per apropar a Vilafranca els diferents models, tant principalment de Ball de Diables, però també d'altres models de dimonis, en aquest sentit, per exemple, a Vilafranca, per exposar-los, per ensenyar-los, i la gent també conegui la seva realitat i el seu context a nivell folclore i de cultura popular, i en l'àmbit de pirotècnia, principalment i del foc, però també ens serveix com a intercanvi, perquè al final també ens serveix a nosaltres per anar a altres localitats, altres municipis, altres territoris dels Països Catalans per ensenyar, no, el nostre propi model penedesenc, i en concret el vilafranquí.
Així hi haurà viatge a Mallorca, no? Sí, tard o d'hora?
Sí. No, ja hi haurà viatge a totes les localitats de les colles que venen. Anem a Valls, també anem al juliol, anem a Mataró, que és un intercanvi voluntari, i després també anem a Mallorca a finals de juliol,
29.
Festa Major, com sempre, que no falti, i després també anem a Santa Tecla per Tarragona, vull dir que la idea del Diabòlic és aquesta, tant exposar els seus models aquí a Vilafranca com nosaltres exposar-nos a les seves localitats.
Sobre 8:15 del vespre començarà l'exhibició dels balls parlats. Quan pot durar? Clar, no estem acostumats, és nou.
Sí, tenim pensat, doncs, això, que duri des de 8:15 fins a les 9, que a Vall, doncs, tindrà el seu temps de fer la seva representació, i aleshores, doncs, a les 9 ja començarem el correfoc, que és el que ja portem 16 anys fent-ho, i aquest any l'acabem al Molí d'en Rovira. Una de les coses xules també que té el Diabòlic és que vas portant cada any en un barri diferent, i aquest any l'acabem al Molí d'en Rovira.
Quina ruta fareu, més o menys?
Sortim de la plaça de la Vila, ens n'anem cap al carrer Indústria, fem tota la parellada fins a baix de tot, a la central, és a dir, el tros de l'Avinguda Tarragona, fem un trosset i llavors ja enfilem cap al carrer Santa Digna, girem a mà dreta a Amàlia Soler, ens n'anem cap al carrer del Bolet, i ja anem fins a la Creu de Santa Digna. I llavors, doncs, allà fem una encesa conjunta amb totes les colles i després ens n'anem i fem el final de festa al carrer Magarola.
Al Molí d'en Rovira, també.
Exacte.
Correcte. Sí, de fet, la idea del Diabòlic, a part de mostrar altres realitats d'altres ball de diables o dimonis i bèsties de foc, també és una oportunitat que vam creure l'oportunitat en aquell moment, i que les colles que hem seguit el mateix model, i és perquè ens representa, és intentar apropar el Diabòlic a tots els barris de la vila. Intentem fer-ho de forma equivalent, no? I igualitària. I en aquest cas anem a Molí d'en Rovira, mirant l'històric de tots els barris per on hem passat amb el Diabòlic i on hem acabat amb el Diabòlic, i vam decidir que un dels que faltaven era per repetir, diguéssim, era el Molí d'en Rovira. I que, de fet, també estem molt agraïts i agraïdes perquè l'associació de Molí d'en Rovira ha donat tot el suport i col·laboració. Podem fer ús del seu espai en cas de que hi hagi alguna agressió masclista en aquest sentit, juntament amb la Regidoria d'Igualtat, ja ho hem tractat també, ho hem parlat i ens coordinarem així. I, per altra banda, també el Molí d'en Rovira i el local dels Falcons de Vilafranca, que també ens han donat el suport i la col·laboració i també podrem fer ús del seu espai. Per tant, des d'aquí, donar les gràcies tant a l'Associació de Veïns com als Falcons.
Qui tocarà el concert?
I el concert, doncs, va ser una mica de nostàlgia a l'hora de buscar els grups, no? Vam tenir l'oportunitat de contactar amb Ragatuning, que és un grup de versions de Crivillanova, que durant molts anys hem pogut gaudir de moltes festes majors de tota la comarca i vegueria, i feia uns anys que estaven parats en aquest sentit. Sí que l'any passat vam fer un concert pel Carnaval de Vilanova, però a nivell puntual, i quan els vam plantejar l'oportunitat i l'opció de poder tocar pel Diabòlic, no s'ho van pensar ni dos segons i van dir que sí a la primera, i superencantats. I per acabar la nit tindrem a Kimberly Clark, després de Ragatuning, al mateix carrer Magarola, que també són DJs que han punxat aquí a Vilafranca, de la Moderna, a la Peixera, a altres espais, que per molts i moltes seran coneguts i conegudes. I acabarem, com a novetat, que això ho hem tancat aquests últims dies, hem tancat la nit de col·laboració de festa, un cop s'acabi la festa al carrer Magarola, el nou espai L'Altell, que és és un dels espais de l'actual discoteca Royal, i que des d'aquí, doncs, també creiem que és oportú fer difusió i exposar aquesta oportunitat de que la festa no només s'acaba al carrer Magarola, sinó també a L'Altell.
Doncs, Aleix i Carles, gràcies per venir al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé, molt rodat aquest Diabòlic.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I l'agenda al detall també servirà per recomanar la presentació del llibre Diario de una cocinera en aprietos. És una activitat que ens proposa la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, i aquesta tarda és quan es farà aquesta presentació que esperem en candeletes, i per això en tenim a l'autora, a l'escriptora, a la cuinera, la Mari Herrera. Molt bon dia, Mari, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, carinyo, què tal? Molt bé, molt bé, molt nerviosa.
M'imagino que molt nerviosa, com deies, molt contenta per fi arribat el dia.
Sí, perquè hem esperat, perquè el llibre va néixer l'últim dia de gener d'aquest any, no? I, bueno, hem esperat el febrer, el març, i, bueno, hem volgut fer la presentació, pues, el més proper possible al nostre dia més gran que aquí a Catalunya, que és el dia de Sant Jordi, no? Que és quasi com comparable al dia de Nadal, no?, per nosaltres, no?, i per això, i la Biblioteca de Cunic, on es farà aquesta presentació, han volgut també elles, també, tot l'equip, no?, de dir el més proper possible a Sant Jordi perquè tingui ressò i que la gent vingui a veure aquest llibre, no?, perquè és un llibre de cuina amb la diferència que s'ha de llegir, no?, o sigui que no només s'ha de cuinar, sinó que també està ple d'històries i de tessitures i de coses personals.
La cuesta de largo, no?, que li diuen. No?
Sí, exacte. Exactament, sí, ahí està.
Serà avui a les 6 a la Biblioteca Marta Mata de Cunit, el lloc per referència teu, en honor a qui et va empènyer, no?, d'alguna manera, a escriure, que va ser la Marisa Ibáñez, no?
Sí, a veure, és que ja no és perquè la primera presentació de la meva vida amb el Tallam Sitos va ser ahir, sinó perquè és que jo escric per la Marisa Ibáñez, no?, que va ser l'antiga bibliotecària i que sempre estarà als nostres cors. O sigui, jo penso que aquesta dona està més viva que mai, no?, perquè el seu llegat està pel poble encara, no? I aquí és un exemple, no? O sigui, aquest llibre ha sortit de les paraules que ella em va dir un dia, no? I clar, jo l'he dedicat el llibre amb ella, no? Juntament també a la meva família, no?, però amb ella. I clar, és que tocava fer-lo un altre cop allà, continuar on vaig començar, no?
Escolta, Mari, i la presentació a càrrec de qui anirà?
Pues a càrrec del meu brother, el meu germà, el meu amic, que és Àngel Archilla, és un investigador d'aquí, de la comarca. Sap un munt de coses, és una persona molt persistent, molt exhaustiva a l'hora de treballar. Ell m'ha ensenyat tècniques a l'hora de buscar, perquè clar, jo em costava moltes vegades rastrejar el costat gastronòmic, per exemple, jo què sé, de Marie Curie. Sembla mentida, Marie Curie menjava, com tothom, no? Pues Marie Curie va deixar uns llibres de receptes que ara, a dia d'avui, encara estan guardats, perquè estan plens de matèria cancerígena, no? O sigui, uh-huh. perquè clar, perquè tot era química, no? Pues tot això vas estrellar a base de hemeroteques, a base de llibres, a base de, pues, sobretot, molta informació a les biblioteques, biografies, no? I va ser una mica la persona que diu, Mari, està tot, tot està registrat, tu busca, busca i busca. Va ser una persona que em va ajudar una mica a tindre aquesta curiositat, no? I no rendir-me, no? Segons que personatges, per exemple, en Patrick Swayze, em va passar el mateix. Diu, hi ha registre en cap lloc. Al final ho vaig trobar, no? Per això, jo li vaig demanar a ell, sisplau, que si volia fer-me el pròleg. Diu, tu estàs loca, ves? Sí. Va dir, sí, se han de ja. Diu, sí, sí, ho has de fer, Àngel, perquè jo crec que és la persona més indicada i serà també el meu presentador. I, bueno, no sé, jo crec que és un regal mutu, no? És que, en fi, estic molt il·lusionada, ho tinc tot somiat, però de vegades els somnis, tu els pots somiar, pots imaginar-te les coses i de vegades són molt millor, no? O sigui que no sé el que em trobaré aquesta tarda. Segurament serà emocionant, que d'això es tracta. D'emocionar-me jo i, si és possible, emocionar a la resta de gent.
Tens alguna sorpresa preparada per aquesta tarda que no es pugui pues dir mira, que hagis d'anar sí o sí?
No, tot se m'ha fet aguas, o sigui, tot el que tenia pensat no es pot, no poden, no, o sigui, al final sí, ha estat complicat, o sigui, totes les persones que han interactuat abans a altres presentacions meves, altres llibres i tal, no han pogut en aquesta ocasió per malalties, pues perquè estan treballant en un altre lloc, estan fent demostracions en altres llocs, o sigui que, bueno, el que toca és fer coses noves, o sigui que, no ho sé, ja veurem, deixarem que tot flueixi, ens presentarà a la biblioteca, parlarà el meu presentador, parlaré jo i segurament deixarem una mica que el públic porti la veu cantant en aquesta presentació.
Escolta, Mari, fes-nos 5 cèntims de la gent que no va poder escoltar l'entrevista o que no la va veure al Diari de Tarragona, exactament què és, de què tracta el llibre Diari d'una cocinera en aprietos.
És una història que jo vaig començar a escriure a l'agost del 2019 i jo volia recopilar històries gastronòmiques, històries de persones rellevants, no? Per exemple, començo amb Mario Benedetti, és un ídol per mi de l'escriptura, no? I a partir d'aquí pues, jo buscava pues, el rastre gastronòmic de la persona, una pincel·lo de modo molt sutil la seva vida i obra, però després jo vaig a buscar el que és la gastronomia. I tot això ho vaig envoltar amb coses personals meves, no? Amb un diari, coses que a mi em passaven, i bueno, va arribar la pandèmia, va ser una mica no, va ser molt difícil mantenir obert el negoci amb només una persona, tot el personal ho vaig enviar a ERTE, i un munt de factures que pagar, i un projecte literari que estava obert, que venia de passar-li coses molt xules, no?, a la meva vida, no?, amb els diacitons, amb el viatge a la UNESCO, a Xina, o sigui que estava en l'èlite, en la cresta, saps? I de sobte, pues, la realitat és que, no?, vas de tornar a posar els teus a terra i dir, esto es lo que hay, o sigui, això, aquest negoci el vas de mantenir, sí o sí. I una manera de, no dir-lo d'alguna manera, no tornar-me boja va ser aferrar-me a aquest llibre, no?, com un nàufrago a la seva taula, no?, i digo, ho faré, sigui com sigui, o sigui, treballaré i el temps que em quedi lliure em dedicaré a la investigació de d'aquestes històries, no? I així va sortir, 2020, 2021, 2022, ho vaig acabar, pràcticament al Nadal, el 2022, principis del 2023, i durant tot el 2023 el llibre ha estat a l'editorial corregint-se, mirant de maquetar-lo tot, saps? Ha estat un procés molt lent, molt, molt cuidat. El llibre ha nascut ja amb el segell de maestria per part de Universo de Letras, que és una filial de l'editorial Planeta, uh-huh. i que s'està valorant, s'està considerant que el llibre passi a paper a nivell nacional. Wow. Encara no s'han dit res. Encara m'ha dit que és un procés molt lent i que hem de tindre molta paciència. M'han desitjat molta sort, però que és una decisió de la part de dalt. No pretendo que li passi el mateix que el primer. Segones parts mai seran iguals. Ja. O poden ser iguals, millors, pitjors, no ho sé. El cas és que per què escric? Perquè això porta treball, saps? I jo, des que el llibre ha nascut, no he parat. O sigui, el que és a nivell de treball, tinc reserves que no puc ni en algun moment ni absorbir, tinc treballs fora, càterings i tal. I al final pues, és una manera de, algú tan petit com jo, en un restaurant tan petit, de fer-se un forat, no?, en aquest dur...
El món editorial, sí.
No, i el món gastronòmic, també. No? O sigui, que és, o sigui, al final és una mica com... no vull utilitzar aquesta paraula, no? Però per mi és com a prestigi, no? Per dir, bueno, a veure, és que sóc una persona inquieta, sóc una persona que em costa, no?, quedar-me a la zona de confort, no? I és una manera, doncs, de dir, no, faré això i ho compartiré amb tothom i a veure què passa. Que li passen coses xules, perfecte, que no, continuem, seguimos remando, saps? O sigui, la vida és així, saps? Constante evolució, val? I això és el que, perquè jo escric i perquè aquest llibre l'he dit tant, no? Perquè ha estat així, una evolució molt forta i així ho han considerat la mateixa editorial. El llibre està considerat com algo molt diferent, és molt més que un llibre de cuina, és un llibre que recull molt el que és la personalitat humana, no? com s'expressa a través de l'astronomia i, bueno, ja a veure on arriba.
Doncs fem una crida ja per finalitzar, Maria, aquesta tarda, tothom a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marta Mata de Cunit per gaudir de la teva presència, del teu llibre, d'aquest acompanyant que serà el teu presentador. I com sempre, des d'aquí només et desitgem molts èxits.
De veritat, moltes gràcies, Lourdes, per la teva resposta sempre al meu costat. De veritat, t'ho agraeixo molt. M'agraeixo molt als oients, no?, que estan sempre ahí pendents, no?, de les coses boniques de la cultura, no?, perquè això és un art, no?, la cuina, la literatura, tot això és un art que ens hem de cuidar, no sabem l'efecte lector, ens alimentem també, no?, a força pues, això, d'aprendre, no?, de la resta, no?, i poder-ho compartir és simplement meravellós, no?, o sigui que anem a petar la biblioteca, ho vam fer una vegada i ho hem d'espornar a fer avui, o sigui que vinga, tothom a la biblioteca, que és una gent molt maca, de veritat, estima molt el treball que fan i serà preciós tenir-los allí.
Una abraçada molt gran, Mari.
Gràcies, Lourdes, de veritat, de cor, moltes gràcies.
A tu, un petó.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tanquem aquesta segona hora amb quatre anuncis i de seguida el butlletí de les 11.